A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16, com cada divendres, saludem en Román Pérez. Román, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Per què ens fa por la nit? O la foscor? Si és que ens fa por.
A veure, hi ha una edat en la que, sobretot, hi ha unes edats en les que té un atractiu molt important. És a dir, la nit no deixa indiferent, està clar. No sé, hi ha una part, suposo, ancestral, suposo que per la nostra espècie la nit no era un gran moment, un moment complicadet de la supervivència, no? Perquè és un moment de certa inermitat. Si estàs dormit, poca defensa tens. I a veure, i és cert que els nanos a partir d'una certa edat, per exemple, els nadons, no els hi passa, però quan ja tenen, no sé, 2-3 anys, sí que dintre de les pors...
Una certa consciència?
Clar, sí. Efectivament.
O que molts pares i moltes mares poden dir quan ve la festa major i quan el nen o la nena té mig any, un any, i els coets no l'espanten.
Exactament, i quan ja té dos o tres,
dos o tres aleshores li fan pànic, és això?
Sí, sí, això, efectivament, és aquest tipus de significació que agafa quan el nano té instruments o elements per donar-li aquesta significació, no? Bon lapsus. Justament hi ha una equiparació amb la mort, en certa mesura.
Sí, ens queda l'atenció perquè sembla que fins que no prenem consciència o coneixement de les coses, no incorporem la por?
Clar, sí. A veure, per exemple, un símptoma d'un problema bastant sever en el creixement d'un nano és que no tingui por. No? És a dir, que dius que pot venir un cotxe, que et pot... I res li fa por. O sigui, és un perill. O sigui, perilla la seva vida. Això és un símptoma. La por la necessitem per funcionar.
A vegades hem fet però de la manca de por una virtut. És a dir, una persona que diu, no, això no em fa por res, no té por a res.
A veure, els herois, em sembla que és una definició del Lewis del test d'intel·ligència, és heroi, crec que és persona que no té por. Però els herois, sempre que els hi pregunten sobre aquest punt, sempre diuen, i tant, és que el que no té por és un boig. Diu, l'heroi té por, però malgrat la por que té, és capaç de... emprendre l'acció, fer, sacrificar-se, el que faci falta. Però no és que no la senti, La sent i sap que se l'està jugant.
D'acord.
Si no és un inconscient.
D'acord. Posem-hi un matís que potser a vegades també és molt de gent gran. Què diferencia la por del respecte a el que sigui? Quan a vegades ens diuen, no s'ha de tenir por, s'ha de tenir respecte davant les situacions, però por no.
Bueno, diríem, en el respecte seria una espècie de reconeixement del perill que implica, que no cal que t'espantis, però sí cal que sàpigues que aquest perill és.
D'acord.
És com una forma de reconeixement d'un aspecte de la realitat o d'una persona, sense que t'amilanis
sense que et bloquegi la situació.
Exactament.
Entre tenir por i ser un poruc?
Va una distància.
Diríem,
sí, tots tenim por.
És a dir, els pares no s'han de preocupar, millor dit, forma part del nostre creixement, tenir por davant de determinades circumstàncies en diversos moments de la nostra etapa de creixement.
Sí.
Hem de tenir por.
A veure, sí, en tenim. I per moltes coses les hem de tenir por.
D'acord.
És a dir, per exemple, hi ha moltes circumstàncies que fan por i són pors canviants. Aquesta també és la qüestió. El ser poruc, ja diríem, és una tendència a trobar amb certa freqüència o amb molta freqüència l'element de la por en qualsevol situació.
No? Anem és a dir, ser por, que és trobar perpètuament motius per tenir por.
Exactament, exactament.
Encara que estiguem en situacions que no els mereixin.
Aquí està. Aquí està. Que pot remetre a diverses coses. Diríem, hi hauria un punt, si que passat aquell punt ja implicaria, no sé, un nano, per exemple, que té molt poca seguretat en ell mateix o que sent molt poc protegit, molt pocs recursos, aleshores és més un símptoma que no una característica de personalitat.
D'acord. Ens fiquem de nou en aquesta escena tan clàssica, dia, nit, nit, hora d'anar a dormir. Molt bé, doncs com s'incorpora l'hàbit de l'horari, el lloc, amb qui o sense qui?
Està molt bé. O sigui, nosaltres veníem de l'ordenament del nadó.
D'allò del dia i la nit.
Exactament, de les diferenciacions.
Aquelles coses bàsiques, sí, de les diferenciacions, sí, del però, mare i la resta de l'humanitat.
Bàsic, però fonamentals.
Fonamentals.
Dic, perquè a vegades, parlem de lo bàsic.
Com si això fos una cosa que...
Com si fos poca cosa, no?
D'acord.
Però escolta'm, sense fonaments no construeixes res. O això que construeixes està en una situació feble.
D'acord, dèiem, no? Perquè era molt fàcil de recordar. Dia, nit, mare, la resta de mortals,
sí.
I menjar.
Sí, sí. També diríem que hi ha una altra discriminació que comença a ser algo així com dintre-fora, que comença a haver-hi.
D'acord.
És a dir, molt precària.
Molt precària. El que és la casa i el que és fora de casa?
No, el que és dintre del cos i el que és fora del cos.
D'acord.
El que és meu i el que no. En estructures, normalment, és a dir, bueno, està no com una realitat, perquè, a veure, si tornem una mica enrere, quan dèiem justament que per percebre les pors cal tenir uns certs mecanismes psíquics que permetin donar-li a les senyals o a les situacions aquest caire, perquè si no, no sents la por.
És a dir, hi ha un moment a la vida que no tenim por perquè no tenim capacitat de sentir-la. Gairebé no tenim els elements per sentir-la.
Les estructures o els mecanismes psíquics que ens permetin sentir la por. Perquè si no significa, per exemple, aquests petardos, que no signifiquen res dels 6 mesos, quan tens 2 o 3 anys, sí signifiquen alguna cosa, probablement bastant fantasejada, però és una cosa molt intrusiva, molt impactant, que no s'escolta normalment mai, és a dir, algo que està sortint. Per exemple, pot donar una sensació de descontrol enorme. Aquest sentit, quan tenia 6 mesos, no el tenia, però amb 2 o amb 3 anys sí pot tenir, no? Una cosa molt immensa, molt amenaçant, descontrolada, que no sap per on venen ni quan para ni quan va, una sensació desagradable, bueno, són, no? Un impacte sensitiu molt gros, aleshores un estímul tan fort que és desagradable. Bueno, tot això necessites, diríem, una construcció psíquica que et permeti arribar a això.
D'acord. I dins aquesta construcció hi ha tot un seguit d'experiències, suposo, vivencials, que passem tots.
Sí, exacte.
Ara parlàvem de dos coets, però abans dels coets, qui no ha agafat un petit timbal o ha agafat una paperera amb un llapis i ha començat a picar i a fer sorolls?
Sí.
I aquests sorolls, diguem-ne que ens han satisfet d'alguna manera?
Normalment sí.
Normalment sí.
Dóna una sensació de poder, de potència.
No? D'acord. És a dir, ens agraden perquè ho fem,
Clar, som els executors.
D'acord, perquè
cuidado.
Ho fem nosaltres.
Exactament. Per això, i aquí un controla. Si et sembla que has de picar més fluix perquè estàs picant massa fort, doncs afluixes.
D'acord. O sigui que des que som petits aquesta sensació de, diguem-ne, de controlar les coses ja ens dona satisfacció.
Ens dona satisfacció, ens dona tranquil·litat.
Sí. D'acord. Sí. Per tant, la nit és una cosa molt...
La nit té molta significació, a veure. És el final del dia. És un final.
Ara sembla una obvietat d'això, eh?
Sí.
Però la nit és el final del dia.
Sí.
Molt bé.
A veure, la nit, metafòricament parlant, eh? Per exemple, una de les coses que les mares dels nens més petits sempre diuen és just, ara aquesta època és horrorosa, perquè clar, l'has de ficar al llit a les 9:30
quan encara
és de dia. I dius, com? I el nen et diu, tu dius, bona nit, però és de dia, és de dia. I, o sigui, que és una metàfora la nit, també, en certa mesura. El mateix que quan es fa de nit a les 6 de la tarda, es fa de nit però no et fiques al llit. No? És a dir, a veure, però és una manera, justament, la nit posa, introdueix un moment diferent, va plantejant que el dia s'està acabant, si més no, i que ja prou per avui, no? S'ha de plegar, s'ha de plegar.
D'acord.
I per això és tan important aquest moment, no? I és un moment de que uns el prenen amb més resignació que d'altres.
Que anava a preguntar una altra bestiesa. Jo no sé si de molt petits ja aprenem el significat de prou. Prou en el sentit de ja està. I no hi ha manera que estigui mai fins que el pare o la mare ens diuen prou com a 50 vegades o morim d'esgotament.
Aquí està, fixa't. Totes aquestes variants...
D'acord. També entren aquí.
Clar.
D'acord.
És a dir, no
les
és el mateix...
Les que no acaben mai.
No és el mateix que acabar exhaust i esgotat i buidat i caure més desmaiat que dormit. Això és una cosa. Justament on el concepte és... El prou és quan ja no pots més. Com a concepte, no
et convenç, eh?
No sé com dir-ho. Quantes coses de la vida poden funcionar així?
D'acord, és a dir, no es pot arribar al llit, tot i que sigui una garantia, suposo, de somni durant una bona estona, garantit, no es pot arribar al llit, diguem-ne, arran d'un cansament enorme d'activitat. Pot ser un dia, dos, tres, però diguem-ne habitualment...
Pot passar una vegada, exacte. Però si aquest és el modus o la manera...
De descansar.
S'està obviant aquí o s'està saltant un pas molt important i que és molt significatiu i que és molt estructurant. No? Ajuda a generar estructures.
D'acord, tornem-nos a aturar perquè hi ha molts pares que diuen escolta'm, ha dormit perquè és que avui he portat un dia
això
que no ha parat en tot el dia.
Exacte.
Això és veure, lògic, forma part també de...
Sí, però diríem, no és el mateix si justament quan arriba l'hora, després de sopar, després de no sé què, dir, bueno, ara anem a fer compte, ara anem al llitet, ara ja està, anem a dir-li adeu a això, aquí, al papa, a les plantes, el que faci falta, se li diu adeu a tot, a les joguines, tot un ritual, diríem, que va, diríem... introduint la separació, la finalització, per anar ja acceptant, no? I anar anticipant el que està a punt de venir, que és aquest dormir-se.
D'acord. Potser hem començat al revés i haguéssim hagut de preguntar d'entrada a quina hora ha d'anar a dormir un nen?
Depèn de moltes coses.
Per exemple?
A veure, els nadons se van a dormir bastant tard. O tenen uns horaris, per exemple, que nenos que ja van a P3 tenen un horari diferent. L'horari ve marcat per moltes situacions. Diríem, la més general és la realitat. No? És a dir, tu tens que entrar, si entren a col·le a les 9, pues ja està. No? O sigui, més de les 8 no poden dormir. Si no poden dormir més de les 8, ja no es poden adormir a les 12, perquè han de dormir... No? Un número d'hores que fluctuant en els nanos es veu que, o sigui, amb els nadons és molt fluctuant el número d'hores que necessita, o sigui, que necessita, a veure, potser hi ha una necessitat fisiològica que pot estar més o menys establerta quina és, no? Es diu als adults amb 8 hores, però també amb 7 hores,
però, o sigui,
hi ha adults que dormen 7 hores i no valen per res.
En els nens també pot passar com als adults? És a dir, hi ha nens que dormen més
menys
que altres?
Sí, uns més que d'altres, absolutament. Hi ha nens que dormen 12 hores cada nit i hi ha d'altres que si en fan 10 els pares tiren coets.
D'acord, i això no vol dir res? En el sentit de no cal que es preocupin uns pares si veuen que el seu nen dorm molt o el seu nen no dorm tant o...
En principi no.
En principi no.
Sí, o sigui, clar, si dorm 6 hores...
Sí, no, no.
És a dir, sí, uns
suposo
mínims,
que... D'acord, no? D'acord.
Diríem que els marges de diferència individual o de variació són bastant amples, però inclús d'hores de diferència, diàries. Però quan marquen un munt d'hores a l'any... que un dorm, no sé, més més dies que un altre.
Sí, sí, és a dir, que dos germans poden dir tu dormies tant i tu no dormies res,
sí.
O dormies poc, o etcètera.
Sí.
D'acord. S'ha de preparar l'anar a dormir? Sí.
Sí. Sí, s'ha de preparar, sí, ha de formar part de...
I si no vull anar a dormir? Si no vull anar a dormir?
Ah, per això s'ha de preparar. Justament, per si no vull anar a dormir, o vull quedar una estona
però,
més...
Esclar, això de preparar dona una certa sensació de... Ah, un moment bonic, anem a preparar-nos, i en canvi, segurament, en la vida de cada dia molts pares negocien fins que la canalla no se'n va a dormir directament, és una negociació de dir, va, vinga, va, deixa tal, no?
Bueno, depèn molt de les edats, eh?
Sí?
Sí, depèn molt de les edats. Home, està clar que també pels pares la nit és un moment de descans.
Ho ha de ser.
Ho ha de ser un moment per prou nens, no? És a dir, un moment més adult, més de parella, més individual, no?
Els nens han de dormir i els pares han de dormir. Si no dorm un nen, no dormen els pares.
No,
també.
Però no només han de dormir els pares, aquí està la qüestió. Diríem, a veure, justament...
Ha de dormir tothom.
Ha de dormir tothom, però els pares, a més de dormir... també necessiten un espai i un temps per estar a la seva bola, eh? O sigui, per trucar un amic, per parlar a la parella del que vulguin, per fer punyetes...
L'han de tenir. Fas una cara com allò de dir, és necessari que el tinguin.
És convenient.
És convenient.
És convenient.
Si no, què pot passar?
Si no, és com que vas enxufat...
Permanentment.
Permanentment. O sigui, ets una mare... o un pare, i punto, ja no ets res més, vas com massa... A veure, que justament que... perquè a més té una part de missatge per als infants que és molt important.
D'acord, anàvem aquí a ficar uns quants matisos. El primer relacionat amb aquella eterna frase que moltes parelles els diuen a les altres parelles, gairebé són aquelles frases que es fan servir molt sovint. No saps mai amb quina intenció, però quan una parella ha de tenir un fill, has quan tinguis la criatura, s'ha acabat tot ja. No cal que sortiu, no cal que res, perquè estareu allò hipotecats, és cert.
A veure, la pregunta és per què hi ha gent que té fills, no? Si la cosa fos tan així, no seríem una espècie en perill d'extinció.
És una bona resposta.
Sí, i en realitat estem superpoblant el planeta, o sigui que tenim el problema invers.
És a dir, no, segurament no és una bona frase,
no,
però
no.
La frase adverteix sobre un dels perills...
Aquesta, a veure, adverteix sobre una sèrie de canvis en l'ordre vital d'un adult.
D'acord.
És a dir, fins ara que t'ocupaves de tu, no? T'aixecaves, t'anaves a dormir quan veies, quan tal...
Anaves al gimnàs...
Exacte, la parella, ara em ve de gust, ara no em ve de gust, què et sembla... Clar, i quan ja tens un fill, probablement, no sé, si aconsegueixes tenir cangur o que dormi aquella nit, dius, tinc la possibilitat d'anar al cinema, clar, no, si no et ve de gust, has d'anar igualment, perquè és que si no...
Potser demà no hi aniré.
D'aquí dos mesos
no hi aniràs fins aquí 15 dies. Sí. D'acord. Però dins de tot això, que suposo que ens ho exposes com un fet absolutament natural,
sí.
Hi ha d'haver la possibilitat de... trobar espais pels pares, únicament pels pares, per la parella.
Sí.
D'acord.
En tot el sentit. És a dir, que la vida vagi més enllà de
la condició de pares exactament. Totes les hores del dia.
De vegades, aquest espai corre el risc de que se'n parli dels nens.
Vaja.
Però bueno.
3/4 del mateix, d'aquells que corren el risc d'arribar a casa i parlar només de la feina.
De la feina. Sí. Clar, que sempre el problema és lo monotemàtic, no? Perquè es menja altres possibilitats. El que passa és que tampoc és el mateix parlar
dels nens
que
parlar de la feina.
Que parlar de la feina, per una banda, o que està amb els nens. Perquè parlat és una manera també de descarregar,
de distanciar,
sí, de distanciar, de distensionar, de dir és que no aguanto més, és que fixa't quan em fa això, és que no sé què fer. Diu, però, i l'altre diu, però si ho fas molt bé, sí.
Ho dius d'aquesta manera, i no sé si molts pares poden pensar, bé, això ve d'una forma natural, no? O a vegades no. A vegades es crea una dinàmica que no permet que els pares es puguin deslligar ni tan sols en aquestes hores del dia.
A veure, si entenem per a natural que els pares introdueixen un ordenament que deixi lloc per a aquestes coses, aleshores sí, és natural. Dic, si lo natural és que el nano fa el que li dona la gana, aleshores ja és un altre natural.
Perdó, eh? El nano dormirà un dia o altre?
Sí,
sí,
sí, sí. Si dormirà un dia o altre, dormirà cada dia,
dormirà cada dia, eh?
Però si dorm molt
però
poc.
El que tu dius és que s'ha d'ensenyar a dormir.
Exactament, s'ha de culturalitzar això.
S'ha de culturalitzar, encara sí. Que puguem pensar que dormir és un fet natural perquè dormirem, perquè per sí. Alguna cosa o altra dormirem.
Clar, però
acabarem dormint, està
clar. El fet natural, escolta'm, la nostra naturalesa està el dormir. Però no dormim naturalment, el mateix que no fem res naturalment, tampoc mengem naturalment. Tu, quan tens gana, no menges. Tu et plantes a l'hora de menjar. I què li diuen les mares? No, ara no és moment. Ara no toca. Perquè si no, després, quan vingui l'hora de menjar,
no
tindràs gana. És a dir, hem de fer de venir la gana, hem de tenir la gana de coincidir amb l'horari de menjar. Dius, però això et mira un mico i ja tira el plat al cap.
És a dir, tot ho portem incorporat, però hem de racionalitzar les coses, hem d'ordenar.
Tenim una naturalesa que acabem ordenant culturalment.
D'acord. Perquè és cert que un cop hem nascut, necessitem menjar, necessitem dormir, i menjarem i dormirem.
Sí.
Però aprenem...
Però, per exemple, si ho fas a França, menjaràs a les 12:30.
És cert.
Si ho fas aquí, menjaràs a les 2.
Com a mínim.
Com aviat. Entens tu, a les dues...
Si sopes a França, soparàs a les 7. Si sopes aquí, soparàs a 11:15. D'acord.
No, és a dir, que tot va en funció de la cultura. I inclús allò que menjaràs, no sé, això si continuem amb el de França aquí, si menges a França tindràs mantequilla per parar un tren, i aquí tindràs oli verge per parar un tren.
I els francesos menjaran per viure i nosaltres també.
Sí.
I dormiran i nosaltres també.
Sí, i a més, al voltant del menjar hi ha tota una sèrie de plaers i de satisfaccions molt mediterrànies.
D'acord, no? Que anem incorporant al llarg de la nostra vida. Perquè quan som petits, diguem-ne, que sí que arriba un moment en què el menjar, depèn de quin menjar, sí que ens agrada molt.
Ens agrada menjar, però estar menjant i estar estona menjant, no.
No, és veritat, això.
És molt avorrit. Pels nens és molt avorrit.
Aquella eterna de... Ja està. Adéu. Sí, exacte. Vine aquí, que encara no m'he acabat de dinar els altres.
Sí, no, i encara una millor.
Com a millor.
Ara que ja m'he acabat, estem aquí una mica tranquils. De tertúlia. Mare de Déu.
Mare de Déu.
Quina tertúlia.
Ho hem fet tots, això.
És que és així.
Ho hem fet tots.
Aleshores, pot ser justament una pauta cultural. Un altre cop de dir, no, és que...
Però necessitem una pauta.
Tu estaries més bé jugant i divertint-te, però mira, això forma part del que has d'aprendre, del que has de saber fer, escolta'm. O quan els pares diuen, bueno, ara no puc sortir a jugar. No pots. Ara agafa una revista, agafa un...
D'acord.
Bueno, normalment ara seria agafar un mando, el mando de la tele o el mando de la consola, el mando d'alguna cosa i queda't assegut una estona.
En aquests minuts finals, per tant, hem d'aprendre a dormir també...
Sí.
Hem de prendre els hàbits de dormir.
Sí.
Podem tenir malsons al dormir.
Sí.
A veure, els malsons venen en un moment determinat? També formen part d'aquesta consciència, quan som conscients d'alguna cosa?
Sí, hi ha un moment... Clar, dels nadons sempre és més difícil, però també els nadons tenen malsons.
Els nadons també tenen malsons?
Sí, es desperten i ploren, es desperten bramant, i de vegades veus que estan angoixats. No, que alguna cosa els ha passat,
però esclar, no se sap què.
No se sap què. De vegades no es pot arribar a dir, una mare pot arribar a dir, és que segur que estava somiant que estava sol o que estava desatès, perquè és quan es sent ho fa, aquest tipus de plor, però del cert, no.
Del cert, no.
No.
I perquè...
En tot cas, sí, sempre hi ha sons, i es somia durant la nit, i això es veu en els nadons, es veu en els nens, es veu a totes
somien.
Les edats, sempre
somien.
El record ja és una altra història,
però somiem
I el somiar pot alterar el dormir. És a dir, l'activitat de somiar, és a dir, interrompeix el dormir. Si et creix determinades tonalitats o intensitats, o sigui, per exemple, despertar-se plorant, però un adult, és a dir, estava per alguna cosa que ha passat en el sol, despertar-se, i no és que somiava que plorava, sinó que plorava mentre somiava. A més que pogués somiar, que plorava. Després hi ha el que dius, hi ha els malsons, que són, diguem, les formes de por somiades,
sí,
situacions de por, normalment a veure això amb persecucions, amb desgràcies vàries, i sempre amb alguna relació amb situacions del dia i de la vida del somiat.
D'acord, de moment ho deixem aquí, perquè encara hem de travessar aquesta part del somni, però necessitem somiar també, Roman?
Jo crec que la pregunta és si necessitem recordar que somiem, perquè d'aquesta necessitat quasi s'ocupa el funcionament del nostre organisme i del nostre psiquisme.
D'acord, o sigui,
no podem decidir no somiar.
D'acord.
No podem decir.
No podem decidir no somiar, eh?
Exacte.
No podem decidir.
Oh, no. No. Hi ha gent, escolta, que somia i després te pot tornar a dormir.
Per por de tornar
a somiar. Justament.
És a dir, aquest és un procés que no podem controlar, eh?
No.
L'ànima es descarrega.
Efectivament. I no et dic ja, per exemple, quan entres als terrors nocturns.
Perdó.
Sí.
No hi ha pastilles per no somiar, eh?
No, però hi ha pastilles
per no recordar.
Exactament. Per no despertar.
Per no despertar.
Sí.
Ens hi ficarem en tot això, en els somnis dolços, que també n'hi ha, perquè ens també, ho plantegin també. Així, els de les ovelletes i la tanca i tot això, i els malsons, però sobretot educar-nos a aprendre a dormir. La setmana que ve hi tornarem, Roman, gràcies.
Fins
d'aquí una setmana.